ara i aquí.
Doncs bé, com cada dijous, a l'entrevista amb diferents àmbits, els especialistes que ens acompanyen, però que fa el dia d'avui, la dietista, la Sílvia Vendrell. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia.
Doncs bé, avui l'últim programa, ja abans d'explicar coses que sempre ens en quedaran tantes del tinte. Gràcies per estar doncs, durant aquesta edició, una temporada més, aquí a Ràdio Tordera, explicant doncs, sobre el tema doncs, de la manera de cuidar més bé el nostre cos, amb salut. La gent normalment allò que pensen que és només per aprimar, però penso que anar amb un dietista no és només per aprimar, no?
Al revés, és salut. Almenys en el tipus de feina que jo faig, sí. Una altra cosa és que anem a un centre d'aprimament i això. Però jo el que faig és ensenyar a menjar a qui es vol aprimar, a qui es vol engreixar, a qui senzillament vol aprendre. Hi ha una sèrie de coses. El que passa que, clar, la nostra societat és això, és aprimar, 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 i més amb les dates que estem, evidentment, que comença a sortir el sol i tot.
Sí, però escolta'm, jo pel fet que ara ja no si és a temps aprimar. Si vols estar primar en aquests moments, sí, ja has d'haver començat quasi mig any abans, no?
Sí, clar, depèn dels quilos que et sobrin, però sí, evidentment, feina feta no té destorb, i si l'haguéssim fet fa, encara que fos fa 3 mesos, aniríem millor. Però tot depèn. Hi ha persones que, bueno, abans sí que era més, ja a principi d'estiu ja estava i això, i en canvi ara, com que les vacances també cada la gent se les agafa d'una altra manera, potser no se les agafa tant a l'estiu, espera l'octubre, al setembre i així, doncs bueno, tenim una miqueta de tot. A mi la veritat que cada any em sorprèn de que abans a l'agost, bueno, jo faig les vacances a l'agost, a mig agost, i no importava, perquè realment la gent no venia, perquè les dates de festa major i això no venien, i en canvi ara cada vegada més em trobo que hi ha gent que voldria venir, o sigui, si no tingués tancat voldria venir perquè, bueno, perquè ja volen seguir fent, fent bondat. Bueno, si és per cuidar-se, em sembla fantàstic.
Sí, és que evidentment, vull dir, el cos, per el que et posem per la boca, no? És la salut que ens pot aportar.
Sí.
Sílvia, jo m'agradaria que avui parléssim una miqueta dels nutrients. Què són els nutrients? Què són els hidrats? Les proteïnes, ho sabem una mica perquè ens ho van explicant-ho, les grasses, i evidentment sabem quines són les grasses, però fem un repàs una miqueta d'això.
A veure, els nutrients, bàsicament, és el que surt dels aliments. O sigui, jo em menjo una poma, per exemple, i gràcies al procés de la digestió que fa el meu cos, doncs en treu els nutrients. O sigui, per dir alguna cosa, són les peces petites que conformen aquella poma o aquell aliment. A cada un dels aliments té majoritàriament més o més hidrats de carboni, o més greixos, o més proteïnes. I aquesta és una miqueta la diferència. El que passa que cada un d'aquests 3 nutrients, que en diem macronutrients perquè són els més grossos, perquè llavors en tenim de petits, que són vitamines, minerals, aquests són els micronutrients. Però els macronutrients, que són hidrat de carboni, greixos i proteïnes, doncs són els que, això, els que fan aquell aliment i els que una miqueta és el que ens han de guiar cap a una dieta més saludable. En contra del que pensa la gent, si nosaltres volem fer una dieta saludable tant per perdre pes com per guanyar-ne, com pel que sigui, una dieta saludable i punt, està basada en hidrats de carboni. Ara direm quins són, els hidrats de carboni, però un és hidrat de carboni. En segona posició vindrien els greixos.
I els greixos també tenen que entrar en una dieta,
sí,
no?
Sí, sí, clarament. O sigui, si no mengem greixos podem tenir un problema de salut greu. I el tercer serien proteïnes. En canvi, què passa? Just en aquestes dates, comença a sortir el sol, comencem a fer dietes, i què fem? Doncs, sobretot, no ens ho diuen així perquè han après que si ens ho diuen així comencem a dubtar del que ens diuen. Però són dietes hiperproteiques. Hiperproteiques vol dir que la majoria, el que més hi ha són proteïnes. Quan jo el que estic dient és que una dieta equilibrada ha de ser hidrats de carboni, seguit de greixos i seguit de proteïnes. una persona que... Proteïnes és molt fàcil arribar-hi. La quantitat de proteïnes que necessitem és molt, molt fàcil arribar-hi. I fins i tot persones que no són grans carnívores poden arribar perfectament a la quantitat de proteïnes que ens toquen.
La més important proteïna que ens aporta en el nostre cos és la carn, doncs?
No, carn i peix, realment. Aviam, la millor proteïna que més fàcilment el nostre cos sap digerir i que l'aprofita millor és la de l'ou. És una de les proteïnes millors que hi han.
No perdem el fil, Sílvia. Ja que parles de l'ou, jo he sentit moltes vegades, o escrit, que a veure, ous, un o dos a la setmana.
Bueno, és d'aquelles coses...
Això què, són mites, o què?
Bueno, més que mites, és d'aquelles coses que sempre hem dit, no? Que amb nutrició és una ciència que avança dia a dia. I que el que se sabia fa 10 anys, doncs ara ha canviat una miqueta. I és el que va passar. Aviam, el rovell de l'ou, evidentment, té colesterol. El que passa que, com que fins i tot l'alimentació de les gallines també ha canviat, doncs realment el colesterol que aporta un ou tampoc no és tan greu.
Va.
O sigui, fins i tot, jo diria, a veure, s'hauria de veure cada cas, eh? Però fins i tot, fins que mengéssim un ou cada dia, no hi hauria cap problema. El que passa que, esclar, a vegades, jo, per exemple, no sé, a casa meva, jo sempre una truita a la francesa, tota la vida me l'havia menjat d'un ou. I, en canvi, ara, a vegades, em sembla petita i me la faig de dos ous. I a vegades penso, i per què? Perquè, si pensem, tampoc canvia tant. És clar, si jo m'ha fet la truita sempre d'un ou, doncs no hi hauria cap problema. El que passa és, clar, és l'ou que em poso la truita, l'ou de la truita, jo què sé, després, per exemple, a l'estiu em faig una mania de pasta i m'hi poso ou dur, després un dia faig un ou ferrat, o sigui, és aquesta sèrie de coses, no? Si anem sumant, doncs llavors sí que podríem tenir un problema, però si no... Anem
seguint amb el fil aquest, Sílvia, que t'he tallat jo, de les proteïnes i tot el tema dels nutrients.
Doncs bueno, seria això, vale? O sigui, una dieta hiperproteica seria la que no hauríem de seguir, seria hidrat de carboni. Hidrats de carboni, quins aliments són? Doncs el pa, la pasta, l'arròs, les patates, les llegums. O sigui, tots aquells aliments que normalment amb una dieta d'aprimament és el primer que ens treuen.
Clar, sembla que aquests...
Doncs... Ja partint d'això, ja veiem que no pot ser sa. Per què diem que són els més necessaris? Perquè són els hidrats de carboni ens donen energia. La seva funció és energètica. Són els que ens ajuden a tirar amb el dia a dia. Però, evidentment, fan altres funcions. O sigui, clar, és com tot. Si jo me menjo un plat de macarrons i potser m'he posat tres vegades més de macarrons als que em toquen, a més porten el seu sofregit i la seva carn picada i no sé què, doncs, clar, què m'engreixarà? Els macarrons o la quantitat que me n'he posat, no? Doncs és això. Es tracta de menjar-ho tot en mesura. Llavors, si jo menjo un plat de macarrons, fins i tot macarrons tal qual, amb la seva carn, la seva carn picada, però jo agafo i m'ho combino amb una bona amanida, el que aconseguiré és que el meu plat de macarrons no serà tan gran, com que ja menjaré una quantitat de proteïna gràcies a la carn, no em farà falta més, doncs ja estarà perfectament equilibrat. Fins i tot per una dieta de perdre pes, podem fer-ho. Doncs, clar, es tracta d'això. La segona, greixos, doncs, bueno, ja ho sabem, no? Greixos, sempre hem dit que greixos no ens hem de passar. No ens hem de passar perquè un gram de greix són 9 calories. En canvi, un gram d'hidrat de carboni són 4. Si estem parlant de que és més del doble. Clar, per això dic, no? O sigui, la segona cosa que hem de menjar són greixos, però han de ser greixos saludables.
Per exemple?
Pues l'oli d'oliva. A veure, en general tots els olis, el que passa que sobretot el d'oliva, per les seves propietats, com que conserva molt més bé la calor i així, doncs el que ens aporta, no només ens aporta greixos, sinó que ens aporta altres coses. En aquest cas, per exemple, la vitamina E, que és una vitamina antioxidant que, bueno, per culpa de l'estrès i per culpa de tot, de l'activitat física i una miqueta, o si per exemple una persona fuma, aquesta vitamina E el que fa és, bueno, pal·liar una mica els efectes dolents de tot l'altre, no? De l'estrès que portem i de tot això, doncs aquesta vitamina E, per exemple, ens protegeix. D'aquí que insistim tant en oli d'oliva i si pot ser verge extra, doncs millor que millor. Jo seria això. En canvi, tot el que són els greixos sòlids o semisòlids, diríem la mantega, les margarines, tot el que són els formatges d'untar, o fins i tot el greix de la carn, aquests greixos són els que no hem de menjar.
Inclús la margarina.
Clar, la margarina...
Perquè, esclar, és allò que sembla, dius, mira, amb una dieta et diuen margarina, light i totes aquestes històries, no? I tu, doncs, dius que amb precaució.
Clar, amb precaució. Jo sóc la primera que si una persona em diu mira, a mi al matí m'agrada menjar una torrada amb mantega marmelada, doncs sóc la primera que intento mantenir això. El que passa que, bueno, intentem controlar quina quantitat de pa, jo li indico, i a més el que faig és dir-li si has de triar una mantega, en lloc de mantega, tria una margarina baixa en calories i 100% vegetal. Per què? Doncs a veure, perquè si és 100% vegetal, com a mínim ens estem estalviant el colesterol. I els greixos, com que és baix en calories, en teoria ja no en té tant, no aporta tantes calories. Però no sé si va ser l'última vegada o fa dos, vam parlar dels greixos trans.
Sí.
I precisament és això, la margarina doncs, el que té són greixos trans. El que s'ha aconseguit és agafem un oli, que és oli, o sigui que és líquid, i el que fem és, amb un tractament, fem que no sigui líquid, sinó que es pugui untar.
Clar.
Bueno, això, aquest tractament sí que és veritat que no és del tot correcte, però bueno, menjat amb moderació, perquè no? Però clar, fixem-nos, estic parlant d'una persona que esmorza la seva mantega amb marmelada. Doncs, vale, podem mantenir-ho, però el que hem de fer és no cuinar amb mantega, que hi ha gent que cuina amb mantega, i durant la resta del dia no menjar res més de mantega, que no en fa cap falta.
I l'oli, has dit oli, verge?
Sí. Sí, com més millor. Vol dir que no està gens tractat.
És a dir, aquell que té aquell color tirant més vetre de verdós, precisament.
Sí,
aquell
sí.
És el que té més qualitat, perquè aquell és el que potser molta gent, no sé si la nostra audiència, sempre es creu que és l'oli per sucar el pa, no? Que...
Sí, clar, és que és més gustós. El problema és que no tenim el paladar acostumat a aquest gust.
Però aquest tipus d'oli, tu creus que per cuinar també és l'oli més recomanable?
Sí, perfecte. El que passa que, és clar, com que té més gust... I no estem acostumats a aquest gust, el que passa és que, clar, el posem i llavors allò que hem cuinat, que ens sembla que no està tan bo.
Val.
És això, vale? O sigui, si anem a mirar, el millor és aquest. Uh-huh. Ara, després, podem anar rebaixant, uh-huh. Llavors el que fem és rebaixar el grau, que fem un 0,1, un 0,4, un 0,8, seria això, doncs, bueno, podem anar rebaixant. Però dintre del que anem rebaixant, doncs que agafem un d'aquests, un oli d'oliva. Ja dic, si nosaltres volem... si ens agrada l'oli, doncs perfecte, agafem aquest. De totes maneres... Recordem sempre que una cullerada d'oli, només una cullerada d'oli, són gairebé 100 calories. Què vol dir? Que podem posar oli i n'hem de posar, però no hem de banyar ni aquella torrada, ni aquell entrepà, ni aquella amanida.
Però escolta, Sílvia, la amanida. Si poses l'oli, al final queda tot a baix.
Ah, esclar. Doncs, per què ho hem de fer així? Jo el que sempre dic
perquè
és...
Perquè té més gust, no?
És això, és acostumar-nos. Pensem que som animals de costums, ens acostumem i punt. Si nosaltres... La persona que ha de menjar sense sal, el primer dia no li agrada gens el que menja. Però si s'hi va acostumant, arriba un dia que el dia que li posen sal no s'ho menja perquè no li agrada. I en canvi el primer dia li semblava impensable. Doncs és això. El que hem de fer és anar acostumant el nostre paladar cada vegada una miqueta menys. I el que dic és això, si apostem per un oli verge extra de molta qualitat, el que aconseguirem és que amb molt poc oli tindrem molt de gust.
Clar.
Llavors és això. Uh-huh. Si volem tenir-ho així com a mesura fàcil de mesurar, agafem sempre una cullerada supera. Si és una amanida per una persona, una cullerada. Per dues persones,
supera.
Dos. Sí. Remenem bé. El primer dia és això, si estem acostumats a posar molt oli, ho notarem. Però a mesura que ens anem acostumant, el gust serà i serà perquè n'hi hem posat i perquè, a més, l'hem agafat de molt bona qualitat. Però això sí, senzillament no ens en quedarà el plat. O sigui, no en farem un excés, no sucarem. Perquè al final el que passa és això, que ens acabem l'amanida i com que aquell oli estava tan bo i ens ha quedat allà, acabem sucant el pa. Mm-hmm. Però què hem fet? Hem criminalitzat el pa. El pa és el que m'ha engreixat. No, el que t'ha engreixat és l'oli que t'has menjat de més.
Clar, és que anar-ho ajuntant tot...
Sí, una mica d'aquí, una mica de cada lloc, evidentment ens fa engreixar. Però a la vegada, traient només una mica de cada lloc, ens podem aprimar. I jo penso que aquest és el secret. O sigui, menjat de tot una miqueta. Ja està, ben combinat. O sigui, però quan dic ben combinat, oblidem-nos de tot això que ens fan històries rares, de no combinis hidrats de carboni amb proteïnes, ni això amb allò.
Sí, és que això és una tonteria. És molta moda, no?
Sí, és d'aquelles coses. Com més complicat ho tinguem, millor.
Sí.
La gent és així. Mira, et diré un cas. L'altre dia em va venir un noi que començava una dieta i, bueno, venia de fer dietes d'aquestes d'internet i això. I ell, bueno, a més em coneixia i va dir, mira, al final m'he de ser ben amb tu perquè penso que m'ho faràs fer més saludable. Vale, vaig començar, vaig anar fent i em va dir, al final de tot, em va dir, sobretot, posa-m'ho que hagi de patir una miqueta. I que em vaig quedar...
Què dius, ara?
I diu, sí. Diu, sí, perquè ho faré més bé. I li vaig dir, doncs, això em serà més difícil a mi. Em serà més difícil fer-te una dieta perquè hagis de patir que en una dieta que no hagis de patir. O sigui, imagina't, eh?
Potser té el concepte que si no pateix, doncs no s'aprimarà,
no,
o el concepte
tant.
Que...
Sí,
no?
O que no... Bueno, és com aquell que va córrer, per exemple, i sembla que si no sua no ha fet res.
Sí.
Doncs no. Si anem a córrer i anem a córrer el temps que toca i amb la, bueno, amb la que toca, farem la mateixa feina, suem o no suem, perquè al final suarem més segons la temperatura que faci. Però si no fa calor no suaré tant. Vol dir que no he treballat? No. Vol dir que no he suat tant? No he perdut tanta aigua. Doncs això és una miqueta el mateix. Hi ha persones que tenen una miqueta aquesta mentalitat. Però fixa't que t'he dit que venia de dietes fetes d'internet, eh? que vol dir que eren dietes normalment molt estrictes, molt que, a més, no tenen res a veure amb el que tu fas. I, bueno, ara també em va admetre que els primers dies de fer aquelles dietes va haver algun dia que li va donar, bueno, marejos, perquè, clar, ell treballa, clar. Vull dir, llavors, bueno, que hi havia moments en què es havia de seure, doncs, home, quina necessitat hi ha de fer això,
Sí.
Però mira, som així.
Una mala dieta pot portar repercussions sèries en pocs dies amb una persona?
Home, perquè siguin pocs dies, hauria de ser d'aquestes molt, molt estrictes. Uh-huh. I que el cos de seguida ens avisa amb un mareig. Si no, en principi no. O sigui, i potser aquí està el problema. Que com que no ens provoca un problema ràpidament, doncs per això anem tirant d'aquest tipus de dietes. El que passa que hem de tenir clar que és que algú ens ho pot provocar a la llarga i després que és un fals amic, perquè com que són aquestes dietes que sabem que bueno, no són del tot sanes, però com que em fan perdre pes, la faré. Què passa? Que al final ens acabem enganxant. És la manera fàcil. Llavors, com que és la manera fàcil, és molt fàcil que jo la faci aquest any, després de l'estiu, si m'he engreixat 3 quilos, la torni a fer, i l'any que ve en faré una altra, que no serà la mateixa, però en faré una altra, que és molt semblant, i tornaré a perdre pes. Què passarà? Doncs que al final entro en una dinàmica que no és saludable. Això sí que em pot portar problemes.
Mm-hmm. Perquè, en tot cas, aquests quilos que es perden amb aquestes dietes dràstiques, també és reconegut que es recuperen de seguida. També.
Sí, la majoria de vegades sí. A no ser que siguem persones molt constants i que després de fer aquella dieta molt estricta, doncs aconseguim mantenir l'exercici correctament i més o menys mengem correctament. Però el problema és que d'això la majoria, i m'incloc jo, no som així. O sigui, si tu fas una dieta molt estricta, el que fas l'endemà, justament, és menjar-te tot el que no t'has menjat el dia abans. Sí, perquè el que tens és gana i ganes de menjar-te allò.
Sí. Ens queden molt pocs minuts, Sílvia. I tants temaris com t'envio jo per poder parlar i sempre es quedem pràcticament amb un o dos. Avui, doncs, estrio d'aquests 4 o 5 que encara tinc jo aquí damunt de la taula, que aquest sembla que pot ser prou ràpid que ens ho expliquis. El sistema de cuinar. Uh-huh. A veure, si fem un estofat, podem fer rostits, podem fer fregits, microones... Jo prometo, m'agradaria que ens diferenciéssim per un... Jo sembla que parlo amb tu d'una dieta saludable. Uh-huh. Un estofat, un rostit, fregit, potser el tatxeria.
Clar.
Que per quin ordre tu ens posaries, doncs, el tipus d'aliment que vulguem cuinar?
Clar, el problema és que depèn molt de la persona. Hi ha persones que cuinen amb molt oli i fan un rostit i han de posar molt oli. I, en canvi, hi ha persones que s'acostumen a fer aquell rostit, doncs no necessiten tant oli. Per mi la idea seria això, que cadascú fes un examen de consciència i mirés ell com cuina aquella cosa. I a partir d'allò, doncs, dir, bueno, si jo poso, no sé, m'invento, 8 cullerades d'oli, doncs si puc provar d'anar reduint aquell oli.
És dir,
de 8 posar-ne 6, per exemple.
D'un rostit, una cosa que seria doncs dolenta per la salut és les cullerades d'oli que hi posis.
Sí, de greix. Jo dic d'oli, però el greix en general, del greix que nosaltres hi posem, seria això el pitjor que hi aniria. Clar, tot depèn de per quantes persones. Hi ha persones que fan una crema de verdures i una crema de verdures pot ser molt saludable o pot ser molt, molt fatal. Per què? Perquè hi posem quesitos, hi posem crema de llet, hi posem no sé què. Clar, doncs tot depèn. Llavors ha estat una miqueta això de cadascú, com que cada maestrillo tiene su librillo, doncs amb aquest tipus de receptes, que cadascú pensi això. Quanta quantitat d'oli, en aquest cas, hi poso? Doncs vale, doncs miraré de reduir-ho per no perdre sabor, perquè no oblidem que els greixos donen sabor, però intentar no perdre sabor, però que com a mínim no em passi tant d'oli. Els fregits, el problema que tenen és que, per definició, un fregit és submergir en greix. Per tant, ja només això... És difícil de fer un fregit correctament. Clar. Ara, si tot això en volem fer, que jo no ho descarto de tant en tant, doncs fer un fregit ni cada dia, fins i tot diria que si podem evitar-ho cada setmana, un cop cada 2 setmanes o cada mes, volem fer un fregit, perfecte. L'oli, nou, ha de ser nou, o sigui, no valen aquests olis ja reutilitzats. Si pot ser d'oli d'oliva, perfecte. I, a més, que quan nosaltres posem aquella cosa que volem fregir, que l'oli estigui molt, molt calent. Per què? Perquè si està molt calent, el que fa és, quan nosaltres posem l'aliment, a l'estar molt calent, el que fa és crear una capa al voltant de l'aliment, que és, al final és la capa cruixent que ens agrada, queda aquesta capa cruixent que el que fa és de barrera i l'oli no entra tant a dins de l'aliment.
Ah, molt bé.
Llavors, si fem això i, a més, quan traiem l'aliment el posem sobre un paper absorbent, doncs, com a mínim, evidentment serà fregit i haurà absorbit alguna cosa d'oli, però no haurà absorbit tant. En canvi, si jo el que faig, com quan posem el primer, no?, aquella primera cosa per veure si l'oli està calent, aquell primer ja ho notem quan el mengem. És pur oli. Per què? Doncs precisament perquè, com que no ha creat aquesta capa, doncs l'oli ha anat entrant a dins de l'aliment. Però si ho fem així, amb l'oli ben calent, el posem el temps que sigui necessari i quan el traiem el posem en paper absorbent, doncs bueno, de tant en tant ens podem permetre un fregit.
Per una persona que no li agrada les coses a la brasa, conill, pollastre, sí, són aliments doncs, que realment són recomanables. Però si els vols fer en forma d'estofat o de rostit, doncs la teva recomanació seria fer-ho amb poc oli, sí, i posar-hi les verdures que toquen adequades.
Això mateix.
I això entraria en una dieta sana?
Perfectament. Perfectament. No ha d'haver-hi cap problema. O sigui, es tracta d'això, de com ho cuinem i el que cuinem. Si jo aquest rostit, a més, li poso altres aliments greixosos, doncs tindrem un problema. Però, en canvi, si l'acompanyo amb verdures o no, o el rostit, faig un pollastre rostit i no hi poso res d'acompanyament, bueno, doncs llavors que hi hagi un segon plat d'una amanida, per exemple. Si ho fem així, pot ser perfectament, no només amb una dieta saludable, sinó amb una dieta d'aprimament, perfectament. Ara, és clar, és com tot, ni cada dia, i bueno, variant, però sí, perfectament.
Sílvia, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, bon estiu i fins a la propera temporada. Adéu, gràcies.